Va de llibres, un programa realitzat per la Biblioteca Margarida de Montferrat i que fa un repàs a les darreres novetats literàries, així com recomanacions de llibres per diferents edats i un repàs a les diferents activitats que realitzen.
Salutacions des del darrer Va de llibres de la temporada. En aquesta ocasió, es tracta d'un Va de llibres especial dedicat a la 7a edició de l'Encontats, que tindrà lloc del 15 al 19 de juny.
En el programa d'avui farem un repàs del programa d'activitats, tant de l'Encontats com de la segona jornada professional d'il·lustració i disseny gràfic Ciutat de Balaguer.
Entrevistarem a dos dels protagonistes de la festa, l'escriptora Lola Casas i els il·lustradors Guido Ferro i Vero Gatti, autors del cartell d'aquesta edició.
També farem algunes recomanacions de llibres per a públic infantil, que ens portaran les editorials i les llibreries presents a la fira.
I en l'apartat de música, avui els protagonistes seran The Penguins, Reggae per Chicks, el grup encarregat de la cloenda de l'Encontats amb l'espectacle Quadern de Bitàcola.
Va de llibres!
En aquest programa especial dedicat a l'Encontats fem un repàs de totes les activitats que s'han programat des del dimecres 15 de juny fins al diumenge 19 de juny.
Dimecres 19 de juny de 10 del matí a 2 del migdia tindrà lloc la jornada professional adreçada al col·lectiu de bibliotecàries. En aquesta ocasió, Piu Martínez ens parlarà de l'àlbum il·lustrat com a llavor de futurs lectors.
Dijous 16 de juny a 6:45 de la tarda es dona el tret de sortida a la segona jornada professional d'il·lustració i disseny gràfic Ciutat de Balaguer, amb la inauguració de l'exposició L'exili com a herència, a càrrec de Jordi Bartolí. A continuació, conversa entre Jordi Bartolí i la periodista Montse Armengou, d'introducció a la pel·lícula d'animació Josep, que es projectarà tot seguit.
Divendres 17 de juny de 10 del matí a 2 del migdia, els il·lustradors Vero Gatti i Guido Ferro realitzaran el taller Inventors de Mons, al casal La Palla Bacara.
El mateix divendres, a les 12 del migdia, a la plaça Mercadal, l'il·lustrador Miguel Bustos farà una xerrada adreçada a alumnes d'ESO per parlar de la seva feina com a il·lustrador. I a les 6 de la tarda, al pati de l'edifici de la biblioteca, la il·lustradora Mireia Pujol durà a terme el taller per a infants Omple na maca de color. Els tallers són en places limitades, prèvia inscripció a encontats@balaguer.cat o al telèfon de la biblioteca 973 44 34 10.
Divendres, a les 10 de la nit, al Castell Formós, tindrà lloc una nova edició de la Nit de Llegendes, activitat organitzada pel Museu de la Noguera amb la col·laboració de l'Escola Municipal de Música i la Biblioteca Margarida de Montferrat. Després d'una introducció històrica a l'espai a càrrec del Museu de la Noguera, Patricia McGill ens explicarà la llegenda del Castell de Mormur. La història anirà acompanyada per la interpretació d'unes peces musicals del repertori local a càrrec d'alumnes de l'Escola Municipal de Música. I Matías Tolsà ens il·lustrarà en directe la llegenda.
Dissabte 17 de juny a les 11 del matí, a la plaça del Pou, tindrà lloc el taller d'il·lustració per a infants Animals del meu món, a càrrec dels il·lustradors argentins Guido Ferro i Vero Gatti. Abans d'aquest taller i al mateix lloc, es realitzarà l'entrega de premis del concurs de dibuix Encontats 2022 que s'han marcat en el Pla Municipal de Dinàmica Educativa.
Dissabte a les 6 de la tarda comencen les històries pels carrers del centre històric amb el conte La granota Gregori i la banda de raucadors, de Txell Alujas, a la grada del Museu de la Noguera. Tot seguit, i per a públic adult, a les 7 de la tarda a la sala d'actes del Casal Cívic del carrer Miracle, l'artista i escriptora valenciana Paula Bonet ens parlarà del seu llibre L'anguila, la paraula pintada.
Per acabar les activitats de dissabte, a les 10 de la nit a l'església de Sant Josep, podrem gaudir de l'espectacle Quema la memòria, de Paula Bonet i de Niu Raimon. Podeu comprar les entrades a entrades.balaguer.cat.
Diumenge 19 de juny inaugurarem la 7a edició de l'Encontats amb el musical El carreró de les bruixes, a càrrec de Poca Cosa Teatre. A més, durant tot el dia podrem gaudir dels jocs amb àlbum il·lustrats a l'espai Històries en moviment, que ens prepararà Tantàgora. Crearem titelles amb Galiot Teatre i l'espai Munta Titella. Ens maquillarem i jugarem a ser el personatge de conte que vulguem al camerino de maquillatge del burro dels jocs. I pintarem a l'Art Track de Solàs.
Al racó de contes per a nadons de 0 a 3 anys ens hi acompanyaran la companyia Fes-t'ho com vulguis amb farcell de contes i olla de dracs. Patricia McGill, un palumpa i quatre contes seran les encarregades d'explicar les històries als infants a partir de 4 anys, que aquest any tornen a ubicar-se al carrer Velluters.
Al migdia amenitzarà el vermut Projecte Amàlia, amb la música de Xavier Monge al piano, Xavier Reyes al violí i la veu de Carolina Blàvia. La companyia Campi Qui Pugui donarà el tret de sortida de les activitats de la tarda amb l'espectacle itinerant Cacos. Per acabar aquest dia de conte, el grup de Penguins, Reggae per Xics, serà l'encarregat de fer la cloenda amb el seu espectacle Quadern de Bitàcola.
I recordeu que durant tot el dia podreu desxifrar els enigmes per resoldre el misteri a temps, que ens proposa Gaudire a l'Escape Room al carrer, a més de passejar-vos entre parades d'il·lustradors, llibreries, editorials i artesans.
Consulteu tot el programa d'activitats a encontats.balaguer.cat.
Va de llibres.
Doncs avui al programa especial del Va de Llibres dedicat a la literatura infantil i juvenil ens acompanya la Lola Cases. Ella és exmestra i escriptora. Ha exercit durant més de 40 anys de mestra d'educació primària i ha publicat més de 50 obres entre assajos sobre literatura, contes i poesia per a públic infantil i juvenil. També és formadora i conferenciant sobre temes de literatura infantil i juvenil destinades a pares, mestres i nens. A més, enguany Lola Cases és la padrina de l'Encontat, el mercat del conte i el llibre il·lustrat de Balaguer. Hola Lola, benvinguda al nostre programa i molt contents de que hi puguis ser.
Hola Delaguar, molt bé, jo també.
Què ha estat per a Lola Cases la docència i com veus l'escola catalana actualment?
Ai, caram!
Comencem forts, eh?
Què ha estat per mi la docència? Per tota una vida. Vaig començar molt joveneta, tenia 17 anys i vaig plegar als 60. I només vaig parar doncs, per un parell d'embarassos i ja està. I o sigui que és tota una vida de dedicació i de passar-m'ho molt bé, això sí. Com veig l'escola catalana? Molt cansada.
Sí.
Molt cansada. La gent està molt cansada. La gent està amb una administració que no toca vores. No toca vores. Jo penso que està equivocant molt, però... I té el personal que està cansat i està trist. És el pitjor de tot. O sigui que molts ànims, però l'administració també que es posi les piles, sisplau.
Tu en alguna entrevista que he llegit has dit que no t'havies cremat mai de fer de mestra, que sempre t'havia il·lusionat. Com es manté doncs, aquesta il·lusió al llarg de tots aquests anys?
Mira, jo penso que no has de perdre mai la creativitat i pensar que els nanos, si els hi dones, també en són de creatius. Mhm. I valorar-los molt, i procurar passar-t'ho bé i a la vegada no deixar-ne passar ni una, eh, que m'entens?
Sí, buscar un equilibri.
No, exacte. Nosaltres, no, els mestres, no som els amics ni els compis dels alumnes. Uh-huh. Nosaltres som els mestres. I com això t'han de veure, però sempre han de pensar ells que tu estàs al seu costat.
Segons la teva experiència, Lola, quines són les tècniques de foment de la lectura que més t'han funcionat amb els infants?
A veure, primer de tot, no fer feines ni treballs ni fitxes després de llegir un llibre.
Sí que això és molt habitual, eh? Encara,
no,
trobo, encara.
No, encara trobes. Ui!
No?
Mare de Déu, si trobes. Sí, els mestres moltes vegades, bueno, es pensen... Alguns, no tothom, mm-hmm. però bé, que clar, s'ha de controlar aquesta lectura. I com més la vols controlar fent feines, més avorreixen la lectura als nanos. Per tant, el primer de tot és no fer cap tipus de feina. A veure, jo no et dic que no agafis un llibre un dia i facis... No? Però, mm-hmm. però habitualment, no. No uniformitzar la lectura. O sigui, tothom igual, tampoc. Un llibre per tothom igual, tampoc.
D'acord.
Tampoc. Mm-hmm. Que hi hagi llibertat d'elecció. Això com es aconsegueix? Una biblioteca que funcioni a l'escola, uh-huh. una relació bona amb la biblioteca pública uh-huh. i una biblioteca d'aula on hi hagi uns llibres, que tingui l'aula i que cada any, els nens cada any comprin 2 o 3 llibres. Uh-huh. Que els deixaran a la biblioteca d'aula i se'ls podran anar intercanviant entre ells.
Llavors entenc que hi ha d'haver una selecció i una prescripció per part del mestre o del bibliotecari escolar important, oi? Per seleccionar
del
les lectures. O del tutor.
Del tutor. A veure, el tutor és el que ha de portar això. El bibliotecari és un tècnic. Uh-huh. Va? Que bueno, què vols? Diu, què vols? I el tutor diu, vull això, no? Uh-huh. I llavors el bibliotecari li prepara. No és l'ase de la lectura. el bibliotecari. Perquè hi ha escoles que funciona el bibliotecari i és un sant o una santa, saps? I llavors és el que es carrega les seves espatlles, tot el que és la lectura del centre. Val? I el tutor fa altres coses, és que tenim molta feina. Perdona, la lectura és feina del tutor. Uh-huh. O sigui que ja estem formant a mestres, ja estem anant a llibreries, sí que m'entens?
Sí, sí, tant.
I anant a llibreries a fer llistats de llibres, deixar que els llibreters ens aconsellin, deixar que els bibliotecaris ens aconsellin, i l'escola és el tutor el que ha de llegir. I una altra recomanació, els mestres que facin el favor de llegir una mica més.
Roald Dahl és un dels teus escriptors preferits, ho has manifestat en diverses ocasions. Què ha significat per a tu la relació que vau establir amb ell?
Amb ell és com és el treball... Ara es queda lleig perquè ho vam fer nosaltres, però bé, no és igual. És el treball d'autor que s'hauria de fer amb uns nens i amb un autor. Uh-huh. És a dir, va ser una relació gradual d'anar-li explicant coses, moltes vegades a través de imatges i tal, perquè en aquella època d'anglès en sabia molt poc, uh-huh. Però és la manera d'anar enllamint, o sigui, d'anar donant peixet, per dir-ho d'alguna manera, amb un autor. Per què? Perquè, bueno, amb tota la innocència del món li vam estar enviant treballs i ell va copsar que allò era interessant. I llavors, esclar, vam estar uns 4 o 5 anys escrivint-nos. I bueno, és allò que dius, bueno, que l'altre dia li va fer molta gràcia perquè en un llibre que he tret jo ara que es diu amb la nena que volia ser mestra, dic que el Roald Dahl és després del meu home, després del meu marit, l'home de la meva vida. Sí, el segon home de la meva vida.
Molt bona
i és veritat, vull dir, va marcar molt. Jo el que escric no té res a veure amb el que feia el Dahl, perquè no res. Mm-hmm. Però sí com fer un treball d'autor seguit, saps? Amb nens i anar estimant un autor i anar progressant i anar fent coses molt interessants.
Dius que no et consideres poetessa, sinó que ets una mestra que escrius poemes. Quina diferència hi ha?
No sé, potser la diferència, veus, ara que m'ho dius, potser no n'hi ha, perquè esclar, al fi al cap escrius poemes igualment, no. Però això de ser una autora, i això jo li dono molt poca importància, saps? Jo els poemes que he anat fent sempre han estat pensant en això, en que els nens, no nens petits, a vegades nens petits i altres més grans, mm-hmm. els entenguessin, no?, i els fessin seus. I sempre fer de mestre ha estat per davant de lo d'escriure, i llavors per això dic, sempre ha sigut una cosa, una feina secundària, no?
Bueno, no tan no. Secundària, Lola, més de 50 obres publicades, sí, tampoc.
Sí, però sempre per mi la feina primera ha estat l'altra.
Correcte.
I l'altra, i l'autor ha vingut donada. Uh-huh. Jo el primer llibre que vaig fer, vaig recollir poemes que havia fet jo per l'escola i coses així, els vaig portar, li vaig deixar llegint Ramon Besora.
Ah, sí.
Li vaig dir, Ramon,
també l'hem entrevistat amb aquest programa.
Doncs mira, li vaig dir, què et sembla això, Ramon? I em va dir, home, està prou bé, presento que és a l'Abadia de Montserrat i ho presentes i tal. I el van acceptar i mira, el van treure, vaig pensar, caram.
I així va començar una mica la teva carrera literària.
Sí, jo tenia 50 anys, jo havia escrit coses del Dahl i coses d'assaig i així, uh-huh. Però poesia no. Sí que en tenia, però no l'havia publicat ni res. I, bueno, va sortir, llavors, darrere d'un, l'altre, i iau.
I anar fent camí. Per a què serveix la poesia? I per què és important ensenyar-la als infants?
A veure, és important, a veure si això... Jo penso que és important donar-la a llegir en els nens, la poesia. Llegir-la en veu alta al mestre en els nens. Però no fer cap treball després tampoc, no. Com a molt dibuixar-la, saps? Uh-huh. Decorar-la. Però res més. Descobrir el que diu. I després, cada setmana un poema. Uh-huh. Cada setmana, com una gota malaia. Un en català, un en castellà, en anglès, lletres de cançons, haikus, compta amb els haikus, que tot Déu escriu haikus.
Sí.
Ara. Bueno, que tan difícils que són d'escriure. si vols, fins i tot un rodolí ben fet, mira què et dic, eh?
Sí.
Sense rima, de vers lliure, que encursetem els nens amb la rima. I anar fent clac, 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 a final de curs o per Sant Jordi, ja veuràs quants en tindràs, que, de més, que voldran escriure un poema.
Per tant, dones perquè també molta importància a la lectura en veu alta.
Sí, però a veure, que quedi clar la lectura en veu alta que jo pregonitzo. A veure, els nens han de llegir en veu alta, evidentment. És una manera de llegir que els ajuda, que els fa sentir més, no sé, més forts davant d'un públic i tal, no? Però la lectura en veu alta s'ha de fer a l'hora de llengua, saps? A l'hora de llengua. I agafant textos petits. No agafar un llibre i llegir. Pepito, llegeix un tros. Joan, un altre. Maria, un altre. Això és horripilant. Per què? Perquè hi ha nen que llegeix molt bé en veu alta i hi ha nen que no. No vol dir que sigui més tonto, eh? Però li costa. I llavors, es posa nerviós ell i es posen nerviosos els altres. Per tant, aquesta tècnica no. Ara, tu agafa petits textos. Mira, els poemes van fantàstic per llegir en veu alta. Perquè tu pots donar amb un que sigui més destre, un més llarg, amb un que sigui més un més petit, o pots agafar-ne un i fer-ho entre dos, saps? Vull dir, i amb això pots fer lectura en veu alta. Això és una mecànica, bueno, o una tècnica, o el que sigui, que ajuda tal. Val. Però la lectura en veu alta l'ha de fer el mestre en els nens. I els nens escolten.
D'acord.
Però l'altre és un exercici, eh? Això és, el mestre agafa un llibre i cada dia llegeix un fragment. 5 minuts, ni 5 minuts, és que en 5 minuts es pot llegir el que vulguis. Nosaltres cada dia començàvem al matí fent això. Quan entraven ja teníem el llibre a les mans. I fèiem i llegíem. I deixàvem en el moment més, ai, saps? Home, una mica més. No. Demà, i el guardaves. Escolta, quedaven com una malva. Això, i després mitja hora de lectura al començament del dia. Escolta, no, això és el mateix que si tu vas al cinema. Tu vas al cinema i al sortir t'espera un tio o una tia que et diu, vingui cap aquí. I et diu, ara de la pel·lícula que ha vist, m'escriurà un final diferent. O bé el personatge que més li ha agradat. Eh? O bé, jo què sé, l'escena, no sé què, me la dibuixa, encara que sigui això. I nosaltres a l'escola, jo amb 5 i 6, a mi em llegia uns 20 llibres cada any.
Ostres!
Sí, oi tant. El que passa que si eren més gruixuts, deia, bueno, doncs 15, no passa res. Però sí, ara teníem, a la classe devíem tenir, a l'aula devíem tenir uns 200 llibres.
Ostres, ja és una bona xifra.
Tu compta. Dos llibres amb cada nen, alguns tres, perquè, bueno, eh? Que no són tan cars els llibres, eh?
No.
A mi això de que tinguin a les lectures compartides sempre allà la pila de llibres dalt i els van passar, no. Escolta, hi ha llibres que valen 7 euros, eh? A veure. Després es compren els llibres d'aquests youtubers, eh? Que valen 15 euros cada un, o sigui que vinga. Tu compta, dos llibres cada nen que portaven nous, més els que quedaven a la classe. Ja tenies allò. Eren 50 més 50 que hi havien, més els que anaves a buscar a la biblioteca, que els demanaves en préstec i tal. Entraven una bona quantitat de llibres. I qui no en tenia prou a la biblioteca? I qui no en tenia prou a la biblioteca, que estava a la vora, a la pública? Ja està. I tu anaves, ells anaven, tenien unes fitxes que anaven omplint. No posaven ni... Només posaven el títol, l'autor, tal, i si els hi havia agradat, i com que, bueno, com que si no els agradava, el tornaven, m'entens?
Yeah.
Ja van treure fins si m'ha agradat molt poc o gens. O sigui que feien com un llistat de llibres que portaven des de petit. Estaven pujant, i a partir de que començaven a llegir, ja ho anaven escrivint, i era com un fitxer que anaven fent, que se l'enduien a final de 6.
Els teus poemes... Els teus poemes, sí, giren al voltant de la natura i de les coses quotidianes.
Sí.
Com t'inspires a l'hora d'escriure poesia? O com és el teu procés de creació o la teva metodologia? O Digues-m'hi com vulguis.
És diversa.
Sí.
Jo no sé, jo miro, sempre ho dic. Jo miro, veig i ja està. I jo, a més, a veure, podia abans fer grans passejades per llocs molt agrestis. Ara, pues, la cosa m'anima bastant. I pel barri mateix. Jo visc en un barri molt xungo, o sigui, d'aquest de la gent crida i fullon i tot, saps? De tant en tant allò que hi ha a les pelees, i, bueno, però bé, i trobes de tot. Hi ha moltes vegades que fent la passejada diària pel barri, pues, allà he trobat. Era l'últim, un dels últims que vaig fer, que es diu Ulls de Merla. A mi m'agraden molt les merles, això sí, però vaig passar per un lloc, per un pas de vianants, i hi havia una merla que estava travessant el pas de vianants. I jo dic, de vas tu, saps allò que dius? I m'ha passat un vecino i em diu, Lola, está hablando con los pájaros. Dic, sí, ara hablo con los pájaros, Antonio, és el que me falta. I d'allà va sortir Els Ulls de Merla, vull dir que és un llibre de les merles, són protagonistes dels poemes. Vull dir que em trobes a qualsevol lloc i després apuntes, és allà, ho apuntes, i quan millor aquella idea que has tingut servirà, o millor quedarà amagatzemada, no ho sé. Però quan tinc una idea ficada al cap,
jo sé que l'apuntes amb una llibreta, em penso, que sempre portes a sobre una llibreta i les apuntes les idees.
Sí, jo apunto les idees així i després, bé, serveixen o... I per cada llibre que faig, també el que faig és una llibreta amb apunts de les coses que vaig pensant i vaig posant.
D'entre els teus poemaris, quins destacaries? Quins ens recomanaries?
És que depèn de l'edat. Però bé, jo recomanaria que els mestres busquin poemes a diferents llibres. Per exemple, un dels últims que ha sortit, que és Temps de fred, temps de calor. Ara és un llibre que més és capiculat, o sigui, el temps de fred, els poemes van per un costat i el temps de... I la gran majoria són poemes sense rima, són de vers lliure, saps? Però és que, per exemple, hi ha un bimbang que, per exemple, va molt bé si volen saber coses del cel, saps? Vull dir, hi ha un del cel Cabreta si volen saber coses de meteorologia. Hi ha Anem a l'escola, que tens totes les coses de l'escola, després de tal. Un Anem de colònia, si vols anar de colònia, aquest llibre és ideal. Recomanar, no ho sé, és allò de...
Tots t'agraden.
Sí, és que clar, cada un té la seva cosa. Això és com una mare que té fills, no? Diu, quin és el fill que t'hi va més? No sé.
Sí, és una pregunta difícil de respondre.
I ara que tendeixi fer coses en conjunt amb altra gent. És que jo, fer un poemari, jo... Ara segurament sortirà una antologia, potser l'any que ve, meva, que hi ha una editorial que està interessada.
Que bé.
I fer un poemari meu ara, meu no el faré, ara. Treballo amb gent del Montseny, per exemple, he fet un llibre que es diu Parlar amb els arbres, que és molt bonic, que és d'arbres, poesia i il·lustració i curiositats. Estic treballant, he treballat amb un músic de música contemporània i hem fet una peça musical que es diu L'univers a tocar, que és de música contemporània, piano i poemes, jo he fet els poemes. Estic treballant amb una gent de Solsona per fer un poemari, curiositats, dibuix i tal, al voltant de la Masia. Estic fent coses així, saps? Coses amb comú, o sigui, treballant amb altra gent. Més que jo, ara vaig a fer un poemari, és que he tocat tots els pals, jo. És que a més tinc poemes amb una cadira.
Sí.
A una taula, no t'ho creguis, a una gestoria.
Sí, és cert.
Tinc un poema a una gestoria, perquè tinc un llibre que es diu Comerç de poemes, poemes de comerç, que són poemes per botigues. Jo en un poble, no me'n recordo si era Tremp o Solsona, no me'n recordo, les botigues van treure poemes als aparadors i s'hi va apuntar una gestoria. I vaig haver de fer un poema a una gestoria, que és una cosa més...
Aparentment molt poètic, no sembla l'espai.
No, però això, els nens que puguin descobrir que hi ha poesia a tots els llocs, amb una bombeta, per exemple, jo què sé, amb una cadira, amb una taula, amb una forquilla, saps aquella petita coseta, no? Aquells poemes de coses que no són poètiques, però que pots trobar-los en la poesia. Això és molt divertit, fer com els nanos, perquè es queden molt sorpresos. Ostres, sí, jo què sé, coses de l'escola, amb una goma, no? Jo què sé, el típex, que ara ja no es fa servir, però que abans els nens es pintaven les ungles.
Sí, el típex.
La cola d'enganxar, un netejador de banys, per exemple, jo què sé, una rentadora, coses així que són bastant, no ho sé, austeres, o no sé com seria poèticament, però que hi pots trobar la cosa. Per tant, ja hi he fet poemes a moltes coses i ara treballar amb gent que t'hi entengui i que aquestes, per exemple, que estem fent del Montseny, ara estem fent un segon llibre, que és d'una riera i, bueno, tota una història. És una delícia treballar amb elles, perquè són molt bona gent, molt treballadores i molt enteses. I, bueno, i dius, va, fem-ho amb ells i això anirà millor. Diria que aquí estic.
Però acabes de publicar també, Lola, el llibre La nena que volia ser mestra, que són una mena de memòries. Què hi podem trobar els lectors en aquest llibre?
Sí, l'acabo de treure. És que un dia un editor, bueno, en David Montserrat em va dir, tu el que has d'escriure són les teves memòries. Sí, i jo li vaig dir, David, vés a fer punyetes. Però, bueno, m'ho va tornar a donar un dia i llavors vaig recuperar l'amistat d'una nena que és una senyora ara, que feia molts anys que no la veia, saps, aquelles maneres que ens van tornar a trobar, i li vaig dedicar un text on s'explicava, doncs, l'alegria que pots tenir de poder dedicar un llibre a gent que estimes i tot això, no?, i en aquest cas amb ella, no? I era un record d'infantesa i llavors passat adult, com si tu haguessis crescut i aquella nena, doncs, s'ha transformat en adulta i tota l'explicació d'això. I vaig pensar, mira, ja ho tens. Llavors se'm va fer la llum, saps? I llavors són capítols no gaire llargs, dedicats a llegir, a la política, a la salut, als ocells, a coses així. Llavors comença amb una... el cinema, amb una visió de quan jo era petita, no? I llavors ara, com veig el tema aplicat a ser escriptora o a mestra o a la societat en general. O sigui que, bé, sí, bé. La gent que el va llegint diu que s'ho passen bé.
D'acord, això, sí, això és, bueno, és molt important.
I que passa bé, doncs escolta tu, ja sé que no és alta literatura. Però bueno, per l'alta literatura ja hi ha, jo què sé, els escriptors que cadascú té de capçalera, eh, que m'entens?
Sí. Ara que visites moltes escoles i molts centres, com creus que està el nivell lector dels infants? Creus que llegeixen suficient? I em refereixo a lo que és la lectura literària.
És que el llegir no es veu com important. Hi ha tantes coses a fer, tantes.
Clar, hi ha tants estímuls.
Mana, tants estímuls.
Sí.
I els mestres.
No?
Els mestres fiquen, no? Que si, això que et deia, que si robòtica, que si no, que si treball cooperatiu, que si quan... Saps? I els nanos, què els hi passa? Que tenen classes a vegades a 3/4 d'hora.
Ja.
Això no pot ser. Jo quan vaig començar a fer de mestra, que tenia molt joveneta i tenia 17 anys i tal, però què fèiem? Al matí, la sessió d'abans del pati i la sessió després del pati. I a la tarda, també, fèiem una mica de pati, perquè ens plegàvem a les 6, el mateix. Llavors era una sessió de matemàtiques, una altra de llengua, no?, que anàvem alternant i tal, una altra que era més de l'àmbit social i l'altra més de l'àmbit natural. Fèiem això. I sortíem al voltant de l'escola, al pagès, a la bòbila, no?, el transport, a correus, coses així, eh? Hosti, tu, i els nanos, jo me'n recordo que amb nens de primer feia coses que ara són inversemblants, és que, dius, no? Jo havia fet la cançó de les balances, doncs era un rei que tenia un castell a la muntanya, amb nanos de primer. I els nens, jo tinc dibuixos que encara els conservo. El dibuix de la portada de la nena que volia ser mestra, el dibuix de la portada és un retrat meu que va fer un nen que tenia 7 anys. Que ara en Miquel en té 52.
Sí, l'he vist aquesta portada, sí.
Doncs sóc jo quan tenia 25. I el dia que vam fer la presentació a Mataró, que va venir molta gent i tal, va venir també en Miquel i vam riure molt, perquè esclar. Però si t'hi fixes en aquell dibuix és una meravella. Sí que dibuixava bé, però tots dibuixaven, entens? I tots s'hi fixaven. Per què? Perquè teníem temps. Ara els dibuixos són quatre guis. Bueno, sí i tal, però dius... Però a veure, per què no teniu temps d'acabar-los, no? De pintar-los amb gust, pel gust de fer-ho. Allò que els nens, que quan feien, tenien primer, agafaven el dibuix i se'l posaven una mica lluny de la vista, saps allò, mirant el mull crític, a veure això, aquí falta això. Jo veig que el tornaven a agafar i pim, 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 no?
No hi ha temps, ara.
Ara no hi ha temps.
És tot va massa ràpid, massa accelerat.
Tot va massa ràpid i llavors el llegir, que és el que em deies tu...
Clar, el llegir requereix estona, requereix
exacte.
Tranquil·litat.
Exacte, requereix temps.
No, no pots fer-ho de pressa i corrents.
És a dir, és allò que dèiem, al començament del dia, començar llegint, el mestre llegint veu alt i tal, després mitja hora, tres quarts de lectura i tal. Tu no saps el que arribes a guanyar fent això. Uh-huh. I és que, a més tenen... Si llegeixen, agafen un sentit crític. Així és, jo no recomanava quasi bé cap llibre. Novetats, sí, les coses entrava jo i tal. Però el resta s'ho recomanaven entre ells. Ah, per què? Perquè tenien un hàbit lector. I ells sabien que havien... Ells sabien que el curs eren entre 15 i 20 llibres. Cada un el seu... Ei, a veure, ja en tenen més prima, ja ens ho arreglàvem. No hi havia problema per això. Però ells, una cosa natural, ara tenien espai per poder llegir a l'escola. Després a casa si podien, perquè esclar, hi ha situacions, eh?
Que sí, que no és possible.
No és possible.
Lola, estaríem parlant amb tu molta
sí,
estona, perquè ens expliques coses molt interessants, però malauradament el temps se'ns tira a sobre. Però abans d'acomiadar-nos m'agradaria fer-te una última pregunta, que és quina valoració en fas d'esdeveniments o fires del llibre infantil i juvenil com l'Encontats, del qual seràs padrina aquest any 2022?
Home, mira, tot el que sigui exposar el que s'està fent està molt bé. O sigui que com més se'n fagin, doncs millor. I que duri, eh? Que duri, que a vegades hi ha experiències que comencen i després no saps per com s'acabi. Uh-huh. O sigui que endavant, molta força, molt d'empenta, i sou necessaris i allà estarem amb vosaltres per ajudar-vos amb el que calgui.
Doncs t'esperem a Balaguer amb els braços oberts. I res, doncs, de poder gaudir d'aquesta festa de l'Encontats, de tots els teus llibres, de tots els teus poemaris, i donar-te les gràcies per voler ser aquí en aquest programa de Ràdio Balaguer.
Molt bé.
Va de llibres.
En un mes on els protagonistes són els llibres infantils, hem demanat a les parades d'editorials i llibreries que ens acompanyaran a l'Encontats que ens recomanin alguns llibres, i aquestes són les seves propostes.
Cossetània Edicions ens recomana La granota Gregori i la banda dels raucadors, de Freya Artas, un àlbum il·lustrat adreçat a infants a partir de 3 anys. Les altres granotes raucaven, els ocells piulaven, els grills carrisquejaven i els ànecs clacaven. Pel que sembla, a la bassa tothom tenia una cançó pròpia. Tothom, menys la granota Gregori.
El Cep i la Nansa recomanen l'edició especial del gran èxit de vendes Tinc un volcà, de Míriam Tirado, que incorpora la figura de la fada.
Excel·lents Editorial ens presenten l'àlbum No totes les girafes tenen taques, de Laia Sauret. La Clara és una girafa que va néixer blanca i sense taques. Cansada de veure que no era igual a la resta i que a vegades el que feien altres girafes a ella li suposava més esforç, va decidir anar a la recerca d'alguna girafa com ella. Però lluny de trobar-la o no, la Clara va obtenir un aprenentatge molt més important.
Tramuntana Editorial recomana No s'han de posar mai els nens al congelador, de Michael Escoffier. Benvinguts a l'Ogre Llaminer. El xef Bronislav Hadendur us explicarà els seus secrets més ben guardats per tal que vosaltres també pugueu degustar a casa aquestes menges delicioses, que han donat bona reputació i èxit a la seva cuina, els nens. Inclou les millors receptes infantils.
Tacatuca recomana Noi Noia, de Joan Estrela. La nostra identitat no es limita a dues paraules, i encara menys a les dues paraules que formen el títol d'aquest llibre. Qui som i qui sentim que som són qüestions que no es poden respondre en un món en blanc i negre, sinó en un món que tingui tota la paleta de colors, amb la gran varietat de tons i possibilitats que, afortunadament, existeixen.
Polen Edicions recomanen O la vida, de Clara Montaner. O la vida és un projecte que fusiona art amb ecologia, un llibre que recopila quatre contes de final obert que plantegen desafiaments ambientals per resoldre'ls amb la creativitat de nenes i nens. A través de quatre divertides aventures, es transmeten coneixements claus per entendre la vida, introduint conceptes com ecosistema o evolució. Alhora, es promou el valor del treball en equip, l'empatia i l'esperit crític per fer front a reptes des del respecte i la convivència.
Cidillà Edicions en recomanen el llibre Els fets d'armes a Catalunya, de Cinta Arasa. De totes les nacions se n'expliquen uns orígens més o menys llegendaris. També del naixement de Catalunya se n'expliquen moltes, de llegendes. Cinta Arasa i Carles Arbat han anat resseguint el llibre que va escriure el cronista Joan Gaspar Roig al segle XVII. N'han triat les millors històries i us les han volgut tornar a explicar a Els fets d'armes de Catalunya.
Lletra impresa en recomanen Les veus del bosc, de Maria José Domènech. S'ha de matinar molt per endinsar-se al bosc, mimetitzar-se amb els arbres i els arbustos, esperar i confiar que el batec del nostre cor no espanti les criatures que hi viuen. La Martina, després de l'estiu, ho va fer un dia, i un altre, i molts més, fins que els animals i els arbres li van explicar a cau d'orella com viuen a la muntanya, en un equilibri màgic i encisador. Ella ja forma part d'aquesta gran família. Només hi faltes tu.
Savane Books en recomanen molt especialment la seva revista Pantera, una revista que cultiva l'amor per la natura, l'ecologia i la preservació del medi ambient, pensada per a nens i nenes que sí que salvaran el planeta. Una revista amb informació amena i rigorosa, amb il·lustracions, fotografies i disseny gràfic de professionals referents, per gaudir tant infants com adults.
L'artista anomenada Oh My Rabbit, que elabora llibres a mà, ens recomana de tot el seu catàleg la darrera novetat que ha creat, una adaptació del clàssic Peter Pan i Wendy. Tots els nens creixen, tots menys un. Així comença el viatge de Wendy i els seus germans a la Terra de Mai Més, acompanyats per Peter Pan. Allà viuran meravelloses aventures i s'enfrontaran als pirates. Llibre completament il·lustrat perquè els nens puguin descobrir la Terra de Mai Més de manera lúdica, tot llegint els diàlegs pàgina a pàgina.
I la darrera novetat que ens proposen les editorials és Hotel Estrany, hivern en temps de primavera, de Catherine i Florian Ferrer de Meraki, que tot just acaben de publicar.
Trobareu aquestes recomanacions i moltíssimes més al Mercat d'Editorials i Llibreries de l'Encontats el diumenge 19 de juny, de les 11 del matí fins a les 8 del vespre.
Va de llibres.
Avui tenim el plaer de comptar en aquest especial Va de llibres amb els il·lustradors argentins Vero Gatti i Guido Fer, autors del cartell de l'Encontats 2022. Benvinguts, Vero i Guido, i gràcies per voler ser a Ràdio Balaguer.
Hola.
Vero Gatti és il·lustradora, dissenyadora gràfica i docent. Ha publicat en diversos mitjans, ha dissenyat portades de discos i també llibres infantils. I per la seva banda, Guido Ferro és il·lustrador i comunicador social, treballa de manera independent en l'àmbit gràfic, editorial i publicitari, il·lustra llibres, revistes i participa en projectes que involucren la creació de mons visuals. Vero i Guido, com ha sido el camino hasta convertiros en il·lustradores i dissenyadores professionals? ¿Quién quiere empezar?
¡Qué linda! Qué linda esa pregunta, porque arrancamos en 1985, el año en que nací, en mi caso. Bueno, justo el otro día me hacían una pregunta con respecto a dibujar, ¿no? Como, ¿qué relación hay con la niña que dibujaba y esta adulta que trabaja como ilustradora? Y justamente mi respuesta fue que está todo en la misma línea de tiempo, ¿no? Como creo que todos todos empezamos a dibujar de chicos y chicas y en algún momento dejamos de hacerlo. Otros simplemente seguimos con algunos tropiezos en el medio, ¿no? Obviamente me puse a estudiar Derecho, Abogacía, después Comunicación Social, y hasta que volví a la carrera de Diseño Gráfico, o sea, volví a una búsqueda más creativa. Un poquito me corrí de ese lado creativo hasta volver a reconectar con eso, y después en la carrera de Diseño Gráfico descubrí que además del diseño, que también me apasiona, podía trabajar de hacer dibujos, que era bastante parecido a seguir jugando y hacer esa misma línea, pero desde otra perspectiva, ¿no?
Perfecto. Antes que nada, moltes gracias per la benvinguda. bueno, en mi caso, yo también desde muy pequeño siempre dibujé y nunca dejé de hacerlo, tanto en la universidad como en el secundario. Pero bueno, siempre tenía el dibujo como algo marginal, algo que me acompañaba como un hobby y estaba ahí en los márgenes de las hojas de mis cuadernos de estudio, pero no lo veía como una posibilidad seria de una profesión para dedicarme. Hasta que decidí hacerlo, hasta que decidí que quería darle ese tiempo y ese lugar, y como todo en la vida, si uno le da tiempo y espacio, empiezan a suceder las cosas. Y sobre todo también tuvo muchísimo que ver Vero, porque fue una, además de la persona de la que me enamoré, fue momento cursi, pero fue una gran inspiración para saber que, digamos, era muy, muy alcanzable, digamos, y me apoyó un montón en ese camino que hice.
Vero, he leído que no te gusta definirte ni como ilustradora ni como diseñadora gráfica, sino como una inventora de mundos. ¿En eso consiste ser una persona creativa?
Sí, no sé si no me gusta, porque estoy muy orgullosa de soy docente también en la carrera de diseño gráfico, entonces amo ser diseñadora gráfica y que esa sea mi formación y todo lo que eso implica, pero sí me gusta definirme como inventora de mundos, porque creo que trasciende todas las disciplinas y que hoy puede ser un dibujo, pero mañana puede ser directamente escribir un libro o con Guido, por ejemplo, hicimos con Guido y Bernie, que es amigo de los dos, hicimos una serie web audiovisual que también, si bien tiene dibujos, es en un 90% filmada, ¿no? Entonces es como, digo, podría ser cualquier escenario, siempre y cuando haya una búsqueda creativa de contar algo, de construir un mundo alrededor de una historia o en función de una historia para contar, que eso es lo que más me divierte, lo que más me entusiasma, eso, ¿no?
Guido, tu trabajo se centra en tu amor por la naturaleza y en la urgente necesidad de protegerla. ¿Cómo lo plasmas en tu obra?
Bueno, trato de cruzar, digamos, problemáticas sociales y uso a los animales un poco para despertar esa sensibilidad que hace falta sacudir de la sociedad, ¿no? Estamos un poco muy endogámicos, la humanidad, viéndonos el ombligo constantemente. Y vemos los animales en los documentales, pero después, listo, la naturaleza es una cosa aparte. Y a mí me gusta recordar que somos un animal más, o sea, un animal que piensa mucho, con mucha conciencia, pero un animal más. Y compartimos este mundo con el resto de la naturaleza. Así que trato de dar mensajes en los que se combina el temáticas sociales con la naturaleza y las temáticas ambientales, porque está todo interrelacionado. Creemos que lo ambiental es un aspecto del sistema en el que vivimos, pero está embebido en todo. Si producimos algo, tiene un impacto ambiental. Cómo nos organizamos como sociedad tiene un impacto ambiental. Así que, bueno, es un poco lo que trato de hacer.
Reivindicar la protección de la naturaleza, ¿no?
Sí.
Quizá ahora la pregunta que voy a hacer sea un poco complicada. No sé, si a mí me la hicieran, no sé muy bien qué contestaría, pero ahí va. ¿Qué es lo que más os apasiona de vuestra profesión?
¡Ay, qué lindo! Es una linda pregunta. Está bueno hacérsela una vez cada tanto, ¿no?
Claro,
sí, es cierto. Sí, puede cambiar.
Porque justo los dos somos perfectas, Y está bueno amigarse justamente con eso, ¿no? Con el cambio de lo que uno va sintiendo. Como creo que nunca fue estático, que por eso también, volviendo a la pregunta de por qué inventora de mundos, creo que la pasión se va renovando, ¿no? Como, uh-huh. Y va cambiando, no es siempre igual. Por momentos te apasiona más una cosa y después, cuando eso ya se vuelve una rutina, se pasa a otro plano. Pero sí creo que lo que atraviesa todo, en mi caso, lo que me apasiona es lograr encontrar una forma de comunicar que sea potente, sensible, que genere algo, que genere una emoción. Cuando eso sucede, ya sea con una frase escrita, con un dibujo, con una serie como la que hicimos, o lo que sea que todavía no pasó y pasará, como por ejemplo dar un taller, uh-huh. O lo que sea, una charla, que cuando sucede algo en el otro, ahí eso a mí me gratifica mucho. Creo que es como que me entiendo como comunicadora, como artista, más allá del hacer, ¿no? De lo que estoy haciendo, que a veces uno está haciéndolo en su casa o en su estudio, y de golpe cuando aparece el otro y le genera algo y lograste encontrar una buena forma de decir algo que quizás le estaba pasando a alguien o al mundo y lograste encontrar como una buena forma de representarlo, ahí a mí me genera mucha, mucha felicidad y me motiva a seguir haciéndolo.
Sí, creo que como todo en la vida es cíclico, ¿no? Y uno tiene que ir encontrando esa renovación de energías y de fuerzas. Es muy importante ir probando distintas cosas también, porque en el trabajo de ilustrador es como cualquier otro trabajo, si bien tiene aspectos creativos y muy divertidos también, no deja de tener entregas, clientes, etcétera, y uno entra en dinámicas de rutina que pueden ser estresantes, etcétera. Y es muy importante volver a conectar con la razón por la que uno está haciendo lo que hace. Y eso, como buscar el disfrute en pequeños momentos, ¿no? Porque en el día a día uno puede cansarse, puede estresarse, pero también son esos momentos, me imagino como esos chispazos, por ejemplo, en los que uno termina de fabricar o de llegar a una idea con la que contar algo. Y esos momentos de satisfacción son muy grandes, o dando un taller en el momento en que uno conecta con el otro, que ve que el otro puede, digamos, elaborar algo que antes quizás no podía.
Como una relación, como que hay que trabajar ese vínculo, ¿no?
Sí.
Como con la profesión y también con uno mismo, porque está muy íntimamente ligado.
Sí, sí, como... si no es todo muy como naif, ¿no? Muy inocente creer que por ser ilustrador uno por siempre va a ser
apasionado.
Y no, para nada. Es como una relación personal, digamos,
de personas. Claro.
Creer que si uno encuentra a alguien con el que se lleva increíblemente bien, como en nuestro caso, va a estar todo color de rosas. Para nada, hay que trabajarlo y hay que repreguntarse, reencontrarse y darse espacios, ¿no? Y tiempo para reconectar.
Sí, y no pasa nada también con las crisis, ¿no? Que aparecen, digo, uh-huh. Como no tener miedo a eso.
Muy interesante esto que decís de renovar la energía, la pasión. Al final es un poco en todos los trabajos sucede lo mismo, ¿no? El tener viva esa pasión y esa energía para seguir adelante. Guido, Vero, ¿cómo definiríais vuestro estilo?
Ahí te dejo a vos.
En mi caso, yo tengo un tema con mi estilo que es que lo disfruto mucho de hacerlo. Digamos, yo trabajo mucho con detalles, con puntillismo, uh-huh. Con la búsqueda de tramas y texturas. Y en eso se relaciona mucho con mi amor por la naturaleza, porque básicamente los animales están llenos de tramas y texturas que son súper interesantes y llegar a esas texturas o tramas tiene todo un proceso y un camino que disfruto mucho. Bueno, pero al mismo tiempo a veces es un poco como todo, devolviendo la pregunta anterior, a veces agota porque uh-huh. lleva mucho tiempo, porque es algo muy... muy chiquitito y a veces, no sé, me siento un monje budista arando, digamos, un jardín seco. Y también me gusta explorar otras cosas. No sé, cuando quiero distenderme un poco, voy a la pintura, a un pincel más grande, en el que uh-huh. no tenga que estar tan, tanto puntillismo. A ver, sí. Vos.
Y a mí me pasó un poco ese proceso, arranqué con mucho detalle, en un estilo también muy desde la trama y desde eso, ¿no? De la línea, y hablando de crisis, en un momento sentí como que ya había agotado toda mi energía para hacer líneas y puntitos y ya no quería saber más nada. Y me pasé al mundo del plano y de los colores y todavía estoy como experimentando ese mundo, ¿no? Y texturas también, pero desde otro lado, más desde los materiales y no tanto desde el dibujo, desde la trama, sino más eso, desde lo que me dan los materiales. Y estoy en esa. Ahora, si me preguntás el estilo, de qué se compone, esa también es una pregunta difícil, pero que está buenísima. Y yo creo que en mi caso el estilo tiene que ver, o sea, puede atravesar cualquier técnica, pero el estilo, lo que está en todo lo que hago, y creo que va a estar toda la vida porque así soy yo, es como usar metáforas, como que creo que es como en el tipo de metáforas que uso, metáforas visuales para contar las cosas. Me gusta como de golpe, no sé, como escalar un elemento, ¿no? que se escapa un poco del realismo, de golpe una tetera gigante y una chica tomando un té adentro de esa tetera, o juego mucho con esos cambios de escala para generar algo, para que esté pasando algo en esa ilustración. No soy tan del espacio y de construir, no sé, toda una perspectiva hiperrealista, no soy tan de eso, sino más de construir una idea con los elementos que pongo en esa escena y cómo los uso, grande, chico, repetido, ¿no? Como, bueno, todos esos recursos tan lindos que tiene la ilustración.
Creo que más allá de la técnica, los dos nos sentimos muy identificados conceptualmente con el realismo mágico. Como estilo, digamos, a la hora de crear imágenes y plasmar conceptos e ideas y sensaciones.
Sí, de hecho eso está en todo, en la serie, en nuestros libros, en todo, sí.
¿Qué cosas os inspiran a la hora de sentaros a dibujar? Guido me dirá la naturaleza, supongo, pero igual hay más.
Los realities, no, mentira. Sí, sin duda la naturaleza, ver salir, digamos, ambos vivimos en Buenos Aires y es difícil a veces conectar con la naturaleza por acá.
Sí.
Pero igualmente, libros que tengan que ver con naturaleza, documentales, etcétera, y todo lo que se pueda a vivo.
Sí, pero es poderosa la naturaleza, ¿eh? Sí, justo estuvimos unos días en Bariloche, no sé si conoces.
En la Patagonia.
No. Ah, sí, la Patagonia, sí.
Es increíble, o sea, ya hemos ido otras veces, pero es como que esta vez también post pandemia pasa que todo se dimensiona,
sí.
Como que entendemos el valor de estar ahí, ¿no?
Sí,
y estábamos los dos hiper inspirados viendo esas montañas gigantes, esos cielos, esos lagos, la vegetación. Y igual yo creo que aunque no tengamos acceso a eso en todos los días, se puede buscar esa inspiración, esa memoria de eso que conocemos. Y a mí me funciona mucho la música, a vos también, sí. Creo. Como realmente la música es como, parece un cliché, pero toca como las fibras sensibles nos emociona, nos genera una idea. A mí realmente me inspira la música. O sea, de hecho eso lo tomamos bastante en los talleres, que tratamos de llegar a esos estados, de poner determinadas listas de música para cada momento, si hay un momento más introspectivo, un tipo de música, si hay un momento más expansivo, otro tipo de música. Es realmente, es como que la música cala hondo en nuestras, no sé, como en las venas o en algún lugar, que se activan como memorias, recuerdos, empiezan a aparecer imágenes. Creo que eso se puede buscar aunque vivas en un lugar lleno de cemento, ¿no?
Como hemos comentado al inicio de esta entrevista, sois los autores del cartell de l'Encontats 2022, la Fira del Conte y el álbum ilustrat de Balaguer. El cartell ha sido un trabajo conjunto. ¿Cómo lo habéis llevado a cabo y cómo ha sido el proceso creativo?
Plantea su desafío. Por suerte es muy divertido, finalmente, y logramos llegar a buen puerto. No lo hacemos tan seguido, queremos hacerlo más seguido, pero No, creo que en
sí,
este caso.
Tenemos ganas de hacer un libro juntos, sí. Incluso.
Ah, qué interesante.
Como poder. ¿Viste eso que hablábamos de los estilos? El estilo, cuando vos le dedicás tiempo, se potencia y explota. Bueno, sentimos que hay una puntita interesante para explorar en esa unión entre nuestros dos mundos, que, o sea, la verdad que el resultado también me encantó cómo quedó, y siento que tiene mucho potencial de seguir creciendo. Claro. Entonces los libros te ayudan a eso, a como seguir ajustando las tuercas y ver qué es lo interesante para subirle el volumen o a qué le querés bajar el volumen, etcétera, ¿no? El proceso es, la verdad, es dinámico. Hay un momento en el principio que hay como una pequeña crisis de no pega nada con nada. Y más siendo pareja es como, bueno, ¿no? Hay que ser sincera.
Sí, hay un plus aquí añadido, ¿no?
Sí. Claro.
Pero bueno, ya lo hicimos algunas veces y por suerte sabemos que cuando logramos atravesar esa crisis, es como que parece que en la parte creativa, en los caminos creativos, siempre hay un momento en el que te tenés que meter un poco en el barro y después salís. Y sabiendo que en algún momento salís del barro, simplemente es avanzar y darle, y darle, y darle.
Confiar, ¿no?
Confiar, y en algún momento es como que, porque nos pasó que estábamos haciéndolo y no encajaban nuestros dos mundos. Hubo un momento que simplemente con tiempo y de amor, porque como cambiar el chip de estar juzgando lo que estábamos haciendo y tratar de disfrutarlo y de, bueno, a ver, ¿qué es lo interesante? Vamos a potenciarlo, vamos a... ¿Qué le hace falta, ¿no? Es como que tenés que traer un ingrediente de uno al del otro y un ingrediente... Como que se tienen que mezclar, lo cual está buenísimo porque también es como que... No sé, es lindo también eso, ¿no? Como que se desdibujen los límites de lo que uno es.
Sí. Y soltar un poco el ego ahí.
Y eso está bueno, es un lindo ejercicio.
Hacer concesiones, ¿no? Al final, también.
Sí.
Claro, ¿no? Qué tan importante es que esté mi línea ahí tan presente. Y bueno, y en ese momento cuando aparece, es muy lindo, ¿no? Es muy lindo que hagamos algo entre los dos y que nos represente a ambos, ¿no?
Efectivamente, como decís, esta entrevista la hacemos a distancia, vosotros estáis en Buenos Aires, pero muy prontito nos veremos en Balaguer. Vais a venir para L'Encontatge, ¿verdad?
Sí.
Exacto, sí.
Felices de estar allá.
¿Qué es lo que haréis? ¿Cómo serán los talleres que realizaréis?
Vamos a realizar dos talleres, uno dirigido a niños y niñas, que se llama Animales de mi Mundo, o Animals de mi Mundo. Y lo que buscamos con el taller es que los niños, a partir de la fauna y la cultura local, creen personajes que lo representen, ¿no? Con los que se sientan identificados. Entonces, el taller está basado un poco en un trabajo que realicé el año pasado, que es un mapa mundi en el que plasmé más de 200 personajes humanos animalizados, en los que tuve que hacer toda una investigación sobre distintas culturas de todo el planeta y de la fauna autóctona de cada región y de cada región. Y en esa combinación creé una gran variedad de personajes, ¿no? Y bueno, queremos, cuando se nos ocurrió el taller, que es la primera vez que lo vamos a dar, y estamos muy emocionados también por eso, un poco llevar esta curiosidad y esta búsqueda de conocer lo desconocido y acercarlo a uno, y traerlo a casa, ¿no? Y decir, bueno, y preguntarse, bueno, y en casa, en mi pueblo, en mi región, ¿cuáles son los animales que habitan? ¿Y cómo es mi cultura, la cultura que me rodea? ¿No? Y como tomar perspectiva para valorarlo de nuevo y a partir de eso el juego, que es crear un personaje.
Sí, y después nos spoileamos lo que sigue.
Spoileé bastante, pero bueno.
Está bien, porque es divertido. Ese es para niños.
Aparte. Ese es para niños y niñas, sí.
Y después el otro taller que vamos a dar es un taller que amamos, que es como que nos define mucho, que lo damos hace más de 10 años, 15 años, no tengo bien hecha la cuenta, lo dimos en varios lugares del mundo, en Argentina, Es un taller que tiene su versión de 3 meses, que la damos acá en Buenos Aires, o a veces también online, o una versión reducida. Vamos a dar esa versión reducida, que es como una introducción a este concepto que queremos transmitir en el taller. Se llama Taller de Inventores de Mundos, y justamente propone la construcción de un mundo desde cero, ¿no? Desde, bueno, las partículas esenciales hasta los personajes y los sistemas complejos que componen el mundo. El taller es como una introducción al... Tiene algo del concepto de world building, ¿no? De construir un sistema de creencias, como un sistema de relaciones entre como los objetos que pertenecen a ese mundo, para que tenga sentido y que de alguna manera tenga vida propia.
¿Qué consejo daríais a alguien que empieza a dar sus primeros pasos en el mundo del diseño y la ilustración?
Oh, qué lindo.
Yo tengo una. Dale. Tenemos dos. Aprovechamos. Yo en mi caso, que está relacionado también con lo que hablamos antes de cuando trabajamos en dupla, que confíe en el proceso, que no se angustie de más, digamos, la angustia es inevitable, somos seres humanos, pero que no se angustie de más por querer alcanzar los objetivos que se propone, porque todo lleva tiempo y es necesario confiar en el proceso de cada uno. Trabajar, digamos, culo en la silla, perdón la expresión, pero que va a llegar, que confíe, porque con esa confianza uno se permite también relajarse y que aparezcan las cosas que tienen que pasar.
Sí, estoy de acuerdo, me sumo 100% a ese consejo. Creo que confía en el proceso es la frase más dicha en nuestros talleres y en la facultad donde damos clase, y es clave, porque te permite como crear con más libertad y también le sumaría dos cosas. Teniendo en cuenta eso, como confiar en el proceso personal de uno, ¿no? Como tratar de hacer una búsqueda profunda de cuál es tu propia voz, qué es lo que vos tenés para decir o para darle al mundo, ¿no? Como que como realmente tratar de conectar como con ese deseo personal, que eso le va a dar un carácter único a lo que haces. Y después, por otro lado, el último consejito, igual hay miles, ¿no? Pero también nos lo decimos a nosotros constantemente.
Sin duda.
Es el de compartir con otros, ¿no? Como compartir con otros que estén en la misma situación, armar grupo, tener amigos, conocidos, ilustradores o gente que esté en la misma, y porque realmente ayuda, ¿no? Como hacer cosas juntos. De golpe hacer una muestra en conjunto con 2, 3, 4, 10 amigos, generar cosas, ¿no? Con otros, porque eso te potencia, te conecta, aprendés. Si vos no sabías algo, lo aprendés del otro. Si vos descubriste algo interesante, se lo vas a poder compartir. Armar una red creo que hace que todo el camino sea mucho más ameno, más divertido, más fácil. Todos nos frustramos en el medio, entonces está buenísimo compartir esas frustraciones, hace que sea mucho más liviano el camino y menos determinante, ¿no? Como que cuando ves que el otro está igual que vos porque le pasó, tuvo un problema con un cliente o algo así, decís, ah, bueno, les pasa a todos, vamos a seguir adelante, y seguís, y ahí se va construyendo la carrera.
Hago un pequeño agregado final, así como confía en el proceso también, intentar disfrutar del proceso. Porque la llegada está sobrevalorada. Al final uno llega a donde quería llegar y enseguida quiere llegar a otro lado. Entonces no volverse loco por llegar, disfrutar ese proceso.
Doncs amb aquestes paraules de la Vero Gatti i Guido Ferro, donem per acabada aquesta entrevista, amb molta il·lusió de poder-vos trobar el dia de l'Encontats amb aquests tallers. I veureu tot Balaguer ple dels vostres dibuixos, de les vostres il·lustracions a unes samarretes que estem dissenyant. I moltes gràcies, i és un honor per la Biblioteca de Balaguer que vosaltres hàgiu estat aquest any els il·lustradors del cartell. Moltes gràcies.
Moltes gràcies.
Moltes gràcies.
Va de llibres.
En la secció dedicada a la música, aquest mes us volem parlar del grup de música familiar de Penguins, Rigui per Xics, que seran els encarregats de fer la cloenda de l'Encontats amb l'espectacle Quadern de Bitàcola. The Penguins continuen a bon ritme el seu projecte de reggae per xics. Cada 3 o 4 anys ens proposen un disc espectacle nou. Si el 2014 ens feien pujar el seu tren rítmic i el 2018 ens convidaven a acompanyar la capitana Antonieta en un viatge cap a la Lluna, el 2021 la banda del Baix Llobregat ha considerat que tocava baixar la vista i embarcar-se amb una altra capitana veterana i els seus nets en una travessia en vaixell per la immensitat dels mars. Aquest viatge marítim, sempre empès pels benjamaicans, segueix un quadern de bitàcola de 12 escales, 8 de pròpies i 4 d'extretes del repertori tradicional. Quadern de bitàcola vol reviure l'imaginari oceànic de Jules Verne, d'Hergé o del capità Nemo a bord del seu Nautilus i la infinita riquesa que guarden els oceans. A bord del Calypso, en record del gran oceanògraf Jacques Cousteau, The Penguins ens conviden a viure tot un seguit d'aventures extraordinàries per descobrir la fauna i flora oceànica i també les conseqüències mediambientals de viure en una societat productiva, encara incapaç de gestionar els seus residus. Recordeu que els podreu veure el diumenge 19 de juny a 8:15 a la plaça del Mercadal.
Amb ganes de viatjar i potser mon germà em voldria acompanyar. Vull fer un viatge però no sé on puc anar. Si mal no recordo, la iaia sap navegar. Potser podríem atravessar el mar. Deixa'n en marres, que jo ja vull salpar. Navegar, que bonic, mentre mires l'infinit. Calamars i un dofí ens van guiant pel camí.
De llibres.
I fins aquí el Va de Llibres d'aquesta temporada. Us desitgem molt bon estiu i us esperem amb moltes ganes a l'inici de la nova temporada. I recordeu que durant els dimarts d'aquest estiu us oferirem els millors moments del Va de Llibres. Abans d'acomiadar-nos, però, us deixem amb una cançó de la cantant de Fado, Carolina Blàvia.
Com la lluna cega més que el sol, dolça, franca i forta, tan profunda com la mort. Un bes, un don, un bes, un don. Creus que la coneixes i ho capgira tot de cop. No vol que la planyis, ho vol tot, de tu vol tot. Faig com qui aixeca el cos i esborra el seu oblit. Faig fugir aquest neguit de pressa, tan de pressa, i la vida redreça, i la vida em redreça. Thank you.
penso a què em fado dels que s'allunyen d'aquest món embogit. Giro d'esquena i rodo somiant, roda que roda no em trobarà. Pinto aquest fado i giro la pena, perdo el destí previst. Trenco el dilema i surto cantant, roda que roda ja m'hi ha allunyat. Veig com s'eleva l'ànima vella, un cercle obert escrit. Giro d'esquena i ja l'he encertat, roda que roda tot ha canviat. Roda tot ha canviat, roda que roda tot ha canviat, roda que roda tot ha canviat.
Va de llibres, un programa realitzat per la Biblioteca Margarida de Montferrat i que fa un repàs a les darreres novetats literàries, així com recomanacions de llibres per diferents edats i un repàs a les diferents activitats que realitzen.